Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui, esteu escoltant el podcast de la Universal.
Ei, Uri, què tal?
Bé, César, espera, que no em deixes ni arribar. Bé, bé, aquí estic.
On vas amb aquesta samarreta?
Bueno, pues vaig per la vida.
Ja, ja, però vull dir, no sabia que t'agrada el futbol.
Sí, a veure, m'agrada el futbol, m'agrada veure bons partits, això m'agrada.
Ja, ja ho entenc. Si no t'agradés el futbol, potser portaves una del Real Madrid, per exemple, no?
Aquest és bo, és teu o què?
És meu.
Molt fi, molt fi. No, també la porto com a homenatge al personatge de qui parlarem avui.
Ja. Tu no seràs d'aquells... Jo conec que hi ha gent que, bueno, que escolta... Quan hi ha partit del Barça, per exemple, sí. Hi ha partit, estan, tenen concert, estan tocant i escoltant pels auriculars el futbol.
Que cracs. Poder fer això és de crac. Sí, sí. Home, jo no arribo a aquests punts, però sí que conec d'un que ve per aquí... I mentre escolta un partit del Barça per la ràdio, té el metrònom posat i va fent paradilles amb la bata. Tu-pa-pa, tu-pa-pa, tu-pa, tu-pa-pa. I va sentint clic, clic, clic. I va sentint ara...
Encara més.
Sí, bueno, això ara ja no ho sentim tant, però... Sí. Però sí, doncs n'hi ha un per aquí que fa això. Ja. Però bueno, suposo que no hem vingut a parlar de la samarreta.
No.
I què hem vingut a fer?
Doncs esquarterà el teu artista preferit.
Ah, sí?
Sí.
I com ho farem?
Doncs així. València, principis del segle XX. El jove Vicenç és un bailet molt intel·ligent que en tan sols 4 anys fa el seu primer concert d'oboe a la banda municipal de València.
Bueno, precoç, molt precoç.
Molt precoç. Creix immers en un món totalment musical, estudia música clàssica i se li dona prou bé. A part de l'oboe, també domina el cor anglès.
Hòstia, què és el cor anglès? El cor dels
anglesos?
El corn. Ah, havia entès el cor anglès.
Sí, bueno, potser també.
El corn. Popcorn.
Vol viure de la música i decideix emigrar a Barcelona, on també aconsegueix tocar a la banda municipal de la ciutat. De banda municipal a banda municipal.
Sí, sí, sí. I clar, si volies triomfar tenies que anar a Barcelona. Mm. Com si vols triomfar a Espanya, doncs te'n vas a Madrid.
Sí.
Més o menys.
Aconsegueix també tocar música lleugera, o sigui, música de ball, saps? Allò...
D'ascensor, sí. També diem d'ascensor ara o...
No, d'aquelles que fas així, saps? Que es posen els senyors sols així.
Sí, no, música lleugera, no?
Sí.
Sí.
Que és la que li donarà de menjar.
Hòstia.
Toca el saxofon, el clarinet i el bandoneón.
Tot a l'hora o què?
Sí. Havia conegut l'Àngela Massana Coma, una enamorada del jazz, en la que s'instal·la en un pis de l'Eixample. I és aquí, al barri barceloní de l'Eixample, que el 28 de març de 1933 neix el Vicenç Montoliu i Massana, el nostre protagonista d'avui.
Hosti, Vicenç Montoliu.
El nen neix tranquil, massa tranquil. I els pares al poc temps ja veuen que alguna cosa no funciona bé.
Home, neix tranquil, què vol dir? O sigui, no plora? Quan
tu
surt,
tu
o...
has tingut nens. Tu te'n recordes quan els bebès quan et deien que li fessis així perquè et segueixi? En la mirada.
Sí, així amb el dit, no vols dir? Perquè la gent que no ho pugui veure s'imagini el que estem fent amb el dit, no? Que és moure el dit d'una banda a l'altra.
Sí, per veure si et segueix, per veure si, si veu.
Sí, 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 sí. No, doncs... si jo dic a la gent que no ens veu, a nosaltres, que ens escolta.
Ah, que s'escolta, sí.
Ara
ah, vale.
No veu
clar,
que tu
clar.
Estàs fent això.
Exacte, bueno, fer moviments sí. D'un lado a otro, d'una banda a l'altra, perquè veure si el nen segueix en la mirada.
Sí.
Doncs aquest no seguia en la mirada.
Hòstia.
No, és com si no fessin res.
Van veure que no seguia en la mirada, no?
Sí, van veure que no veia.
Ostres.
Aquest nen ha nascut sec.
Uf.
Com ja pots endevinar... El nen igualment creixerà feliç i creixerà en un ambient totalment musical. Des dels 4 anys, el petit va als concerts dominicals que fa el pare en la banda municipal de Barcelona, allà al Palau de les Belles Arts.
Mm-hmm.
Els concerts de la banda municipal es fan allà cada diumenge, fan un concert. I quan s'acaba la guerra, la Segona Guerra, els concerts es traslladen al Palau de la Música Catalana.
Oh, bon lloc.
El pare també, a més, serà titular de l'orquestra del Liceu. No dic com es diu el nen aquest sec, es diu Vicenç.
Sí, ho has dit, que havia nascut Vicenç Coma.
I Massana.
I Massana.
Sí, Coma és la mare.
Ah, sí. Però bueno, llavors seria Massana, una altra, i Coma.
Coma. Es diu Montoliu i Massana, no Montoliu, Coma, Massana.
No, ja, ja, ja. Sí, no, és que abans quan has dit la Rosa, sí. Coma, pensava que ja era una coma que t'havies posat aquí, però no, sí. És el cognom. Sí,
sí.
Vale, vale, vale.
Sí.
Llavors, sí, has dit que es deia Vicenç.
Sí. Doncs el Vicenç va creixent escoltant els discs de la col·lecció de la mare, que, com hem dit abans, és...
Coma, no?
Sí, la senyora sí. Coma, Massana Coma, sí, Àngela. Li agrada molt el jazz. Llavors ja, de petit, el nen ja escolta Fats Waller, Art Tatum, Duke Ellington, vull dir, tota
sí,
aquesta
sí,
música.
Sí, sí, com els nens ara, eh? Escolten tot això, els nens
igual,
ara,
igual.
Els encanta el jazz. I els sí. Pares dels nens ara també els encanta el jazz. Bueno, alguns sí.
Aquest últim que t'he dit, l'Art Tatum, és el que sí. Especialment li agrada al nostre artista, li agrada
molt. Hòstia, és que jo quan el vaig descobrir vaig flipar, eh? A més hi ha imatges al YouTube, hi ha trossos de cançons al YouTube, i era un home que tocava, o sigui, molt ràpid, i molt bé, i amb molt de gust, i quan li veus la cara que està posant mentre toca, hòstia, fa impressió, perquè era sec també,
sí.
I estava així, i dius... Hòstia, com pot ser? O sigui, jo aconsello, escolteu-ne que sigui alguna cançó Art Tatum, perquè és increïble.
No té nom com d'estudi de tatuatges?
Sí, clar. Tatum, no?
Art Tatum. I art, no?
Sí, sí. L'art del tatuatge. Sí, igual l'home es deia l'art del tatuatge, eh?
Ja sé.
No? Home, si dius art, és art. I Tatum, doncs, pot
Tatum,
ser...
Sembla una mica això, sona això, sí.
Me hago unos tatums.
Sí, sí. Doncs... Doncs això, la
no,
mare...
És boníssim, Art Tatum, és boníssim.
Entre discos i discos, entre vinils de jazz, també li parla molt del futbol. I és que l'avi jugava al Barça.
Hòstia.
I llavors doncs, li parla molt del
futbol. Ah, es van entenent coses, clar.
Sí, el nen, el nostre protagonista, li encanta escoltar les retransmissions radiades dels partits del Barça. Li agrada molt sentir locutors parlar, saps, quan fan les jugades i tot això. Els pares li compren una pilota i li lliguen el peu a una espècie de cordill. No sé com hòstia. Ho farien, però ho dic...
Sí,
clar,
sí.
Que és sec.
Clar, però imagina't, sent sec de naixement, potser tampoc es podia arribar a imaginar... O sigui, imaginar, no sé, com era un camp de futbol o com eren les pròpies persones.
Ja. Yeah.
Perquè al ser sec...
Sí.
Si no tens mai una referència de com són les coses, el teu cervell deu crear unes imatges que segurament no tenen res a veure amb el que veiem.
I crear imatges? Tot. Això tampoc ho entenc. A mi costa d'entendre.
Bueno, formes, figures...
Sí, és curiós, perquè si no has vist res, com crear imatges?
No, però que el cervell intenta ordenar a través del tacte, per exemple, et crea una sensació i allò et deu crear una imatge i unes coses, i llavors... Clar, a l'home li agradava escoltar els partits de futbol, però no havia vist mai un camp de futbol, ni una pilota, ni un jugador de futbol.
Sí, sí, ja, ja. No, és que és una cosa que, bueno, és curiosa.
Sí, és curiós, sí.
Bueno, llavors, ell sol s'ho munta a la mar de bé. Agafa la pilota, juga, es fa el sol els partits i va retransmitint.
Hòstia.
Llavors fa de tots els jugadors, no? Diu... Jo què sé, Vaquero passa, Beristain, tal, no sé què saps, vull dir...
Sí, però és de l'època.
Es retransmet, bueno, de la seva època, però és que no es conec.
Sí, sí, clar. Bueno, ja, hauria d'haver-hi, no, clar...
Estem parlant dels anys 30, 30, eh? 30
és impossible 40. Saber aquí, és impossible saber aquí.
I bueno, clar, sempre guanya, clar.
Hòstia, molt bé.
En 5 anyets va a l'escola Vilajoana, a Vallvidrera. És una escola per a secs, on aprèn a llegir braille.
Mm-hmm.
A l'any 40, en 6 anys... canviar d'escola, hi ha una escola que hi ha al carrer Rosselló, també per secs. La assignatura que més li agrada és llegir. Li agrada molt llegir.
Hòstia, joder. Que llegeix amb els dits.
Clar.
Llegeixen amb els dits.
Sí, sí. Llavors li agrada molt això. I aprèn a llegir música en braille. En un any ha après totalment a llegir música en braille. Allà també a l'escola també tindrà un piano.
I allà és on aprèn a tocar ja, llegint les partitures i intentant visualitzar les peces de les tecles del piano.
Sí. En 7 anys ja sap llegir música i ja està comprant els seus primers discs amb ajuda de la mare. Van i comprant discos. Un disc que li va impressionar molt va ser un de Charlie Parker. Va ser una cosa... Va començar a conèixer el bebop, que és una... Bueno, li atraia molt.
Sí, sí, era música, a més, era rapideta i era matosa i era... sí, sí, home, i gent molt bona que tocava tot això.
Sí, 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 sí. Llavors ja, amb aquests tanta escolta musical i aquelles classes de piano i tal, comença ja a casa a tocar. Primer tenia un harmònium i comença a imitar tot el que sent, música per la ràdio, tot això ho intenta imitar. Estem a l'any 1944 i el nostre protagonista ja interpreta obres de Fats Waldner i d'Art Tatum. Comença a rebre classes de la pianista Petra Palou. Ell sempre dirà que la Petra Palou és la seva maestra. Ha tingut algun maestre, però és com que ell sempre la té com en un pedestal, no? A dalt.
Sí, sí, sí.
Aquesta
sí,
és la meva la persona. A més,
la meva mestra.
A ell no li agradava estudiar. I, clar, li costava una mica de discussions i tal. I era, a més, un tio que era... molt, com es diu això, cabezón, com es diu?
Cap quadrat.
No,
capsigrany és més aviat un tonto, no, potser? Sí. És cap quadrat, és quan ets un algú molt... sí, cabezón. Bueno, cabut, cabut.
Sí.
També això. Es diu cabut.
Sí. Però la Petra Palou, ho era més, i va aconseguir que el nen estudiés. Es presenta al conservatori. Allà fan com una prova, no? I el senten tocar... i li diuen que ho fa molt bé, però que no són un col·legi de secs, llavors que no el volen.
Discriminació.
Es veu que
sí. Per ser sec.
Però els mestres es van posar a la part, van dir, home, jo li donaria una oportunitat. Si dona problemes, si és una càrrega, si fa retrasar les cases als companys, qualsevol cosa, si és una càrrega, així de clar, ho diuen.
Sí, sí, llavors doncs, fora, però si
sí,
no...
Sí, però de moment deixem una oportunitat, no? El conservatori tindrà el mestre Pellicer per fer piano, el mestre Millet de solfeig i el director de l'escola d'harmonia. El nostre protagonista s'avorreix molt perquè ell diu que ja en sap, el que no sabia els noms de les coses. Però clar, li explicant això i és com, això ja ho sé.
Ja estàs estudiant música abans, no?
Clar.
Ja.
La Petra havia fet 3 cursos de piano.
Ja, pues que, clar, ja, algú sabia ja.
Però els pares insisteixen perquè els volen que estudi. Els volen que estudi. Quin pare no vol que estudi el seu fill?
En principi, per lògica, no hauria d'haver-hi cap, però segur que n'hi ha molts. No era el cas, per això, dels pares del nostre protagonista d'avui.
No. Amb ell també estudien el Ricard Roda i el Josep Guardiola.
Hòstia, Josep Guardiola. El Pep.
Sí, per això portes la samarreta, no, del Barça?
Aquí era l'homenatge del protagonista.
Però, ojo, aquest Josep Guardiola era un tio que tocava el saxo super, super bé. I saps qui és? El cantant. El cantant Josep Guardiola.
Ah, el cantant Josep... Ah, sí, sí.
Pues aquest era músic de jazz, tocava el saxo.
Hòstia.
I anava a classe amb el nostre protagonista.
Sí, sí, sí.
Llavors, entre el Ricard Roda i Josep Guardiola i el nostre protagonista, fan un trio musical, bueno, munten una orquestra, que és l'orquestra Crazy Boys.
Los xalaos.
No, sí, sí.
Els boixos.
Sí. Llavors van començar a fer jams, i van molt a un club que és el Hot Club de Barcelona, on un dia coneix allà el saxofonista del Don Bias. És famós.
Don Bias?
Sí.
Hòstia, no ho sé, jo no sé si el conec.
Aquest Don Bias.
Don Bias o Don Bias?
Don Bias, Don Bias.
I per què poses Don Bias?
Perquè és que en aquest moment...
Però
està...
que és d'aquí o no?
No,
americà.
Sí, sí, sí. En aquest moment està fincat a la ciutat, perquè està tocant amb dues orquestes aquí, i estira 2 anys a la ciutat. Hòstia, 2 anys, i llavors el nostre protagonista fa molta amistat amb ell.
I fan un... decideixen fer un trio.
Bueno.
Musical.
Sí.
Sí, home, ja.
Sí, et dic que decideixen fer un trio, però no és... llavors, a veure, aquest anirà cada dia a casa del nostre protagonista a dinar. Anirà allà a dinar cada dia.
Ell no li hauria fet el dinar, no? Espero, hauria haver algú fent el dinar, no? O potser sí, sí potser no sé, sí, no sé. Saps?
Home, ha de ser difícil, però segurament hi ha cuiners secs, no?
Home, cuiners secs, no sé, però secs que cuinen sí que han de haver-hi. Però cuiners secs... Sí, cuiner com a...
No, una persona... Professió, com a professió,
sí, exacte, home, com a professió seria fort. És com que hi hagi un àrbitre sec.
Hòstia.
Potser hi ha algun, eh?
Home, sí que n'hi ha, eh? N'hi ha, eh? Jo quan sí. veig jugar... He vist algun petit del Madrid que havia algun jugador... Hi algun...
Algun àrbitre sec. Sí, això podria ser. Podria sec.
Sí. Doncs...
Sí, que el convida, va a dinar. Durant tot aquest temps que està, va a dinar a casa d'ell.
Sí, i bueno, i... Bueno, cada cop s'hi va despertant més aquest interès pel jazz bebop.
Mm-hmm. Perquè ells ja fan les seves pròpies composicions, o fan versions.
Fan versions.
Mm-hmm.
El 1950 lidera el seu primer quartet de jazz bebop.
Mm-hmm.
Passa uns anys tocant als curts pubs i clubs. I, bueno, es col·loquen amb els Crazy Boys, van a tocar al Rialto, on cobren 20 pessetes al dia, cadascú. Fan boleros, pasodobles, tangos... Mm-hmm. Això no agrada res als pares, no els agrada als pares, com deien abans, perquè volen que estudi.
Però ja estudia, no? O ja ho ha deixat?
Bueno, però és lo típic, eh? Què fas por ahí tocant?
Bueno, no, però és que estudia músic, doncs soc però... músic, vaig a tocar i em paguen 20 pessetes al dia. És com si ara vas i paguen, no sé, 3 euros al dia. Aquí no el va tocar per 3 euros al dia.
Vull dir, gent que... gent
20,
que
no, 20 pessetes potser no estava malament en aquell moment. No ho sé, dic jo. Yeah, no sé no quan hauria de ser.
Estem parlant dels anys 40, no sé.
Però, home, ara si et paguen, posem pel cas, no sé, 100 euros per tocar cada dia, joder, qui diria que no. Clar, 100 és molt ara, però, potser.
Cada dia, estaria bé.
No? Tu vas a tocar allà 2 hores i mitja o 3 i fas que la gent balli, begui alcohol i s'ho passi bé. Que menys que 100 euros.
Sí, sí.
Ja està.
L'any 55, el Lionel Hampton,
ah, sí, sí.
vibrafonista i pianista, ve a tocar a la ciutat i toca a l'hotel Windsor. I clar, el nostre protagonista doncs va a veure'l. Després dels concerts fa una petita festa d'aquelles privada, el nostre protagonista cedeix a la festa i llavors fan com una mica de jam, tocant allà, llavors ell toca i el Lionel queda impactat. Diu que no ha vist a Europa un pianista com ell. Que ell creu que és el millor del continent.
Hòstia.
I, bueno, el convida a tocar amb ell el dia següent, en públic. Estava a la festa privada, però demà, com que toco un altre cop a l'hotel Windsor, doncs allà...
Vens a tocar, et convido a tocar.
I toques. Clar, el resultat va ser molt bo, Lionel Hampton estava supercontent, i el va convidar amb la seva orquestra a anar-se de gira amb ell.
Hòstia.
Bueno, era una gira europea, comencen per França i això, però la cosa acaba aquí. Perquè la que porta el negoci de l'orquestra és la dona del Lionel Hampton. I diu que la seva orquestra no vol músics blancs.
Hòstia. Hòstia. Com es gira la truita de la història, no? A vegades.
Has vist?
Sí. Sort que no va dir que no volia catalans. Va dir que no volia blancs, no?
Clar. Igual... Igual estava pensant això i va dir... Per edulcorar-lo una mica va dir...
Sí.
No, blancs no.
Hòstia. I, o sigui, va tocar poc i el van xutar, com si diguéssim.
Sí, van dir que no.
Blanc,
aquest
no.
Blanquito. Blanquitos no. En aquest mateix any se'n va a Madrid perquè la cantant cubana de boleros, Pilar Morales, havia vingut a Madrid per actuar a l'orquestra del pare, del Vicenç.
Vale.
Bueno, el pare que també es diu Vicenç.
Això quin any és?
Això és...
Jo m'he perdut. Ara havia fet-ho dels concerts de França, no? Havia tocat amb
sí,
l'orquestra.
Sí, això és l'any 55, potser ja vale. 56.
Vale.
Estem per aquests anys. I doncs això, va a Madrid. Que el Tete deia que a ell li hagués agradat anar a Madrid amb passaport.
Hòsties.
Sí.
Que gran. Perquè, sí, passaport perquè, català o què?
Sí, perquè ell deia que... Que ell no, a veure, el dia que no era espanyol.
Ja, hi ha molta gent que no se sent espanyola. És que se sent catalana. Igual que aquí se sent gallec, o se sent basc, o se sent espanyol. Clar que sí. No, no, que això no ha de ser un problema.
O uruguaio, vull dir.
Tu sí, sí, clar.
Tu pots sentir uruguaio, si vols.
Sí, uruguaio. Sí, mira que guai. Sí. Home, si haguessis nascut a Uruguai, potser et sentiries uruguai. O sigui, et sentiries uruguaio.
Uruguai?
Segurament, o sigui... No ho sé, o hi ha gent que no se sent de cap lloc, és igual, que ell és d'allà on sigui i ja està. Perquè una cosa és sentir-se d'una terra i l'altra ser un nacionalista extremista, que això no cal tampoc. Però bueno, hi ha de tot.
Doncs això, coneix la Pilar Morales?
Sí, ja fa un passaport, no? Català, per anar a Madrid.
I s'enamoren, el Tet i la Pilar s'enamoren.
Ostres.
I l'any següent es casen, l'any 56 es casen.
Mhm.
I què t'anava dient? Aquest any 56, doncs el Lionel Hampton el crida per gravar un disc que es diu Jazz Flamenco.
Hòstia.
Sí, sí.
La dona li va donar permís o què?
Igual es va pintar, igual es va pintar de negre.
Igual pintar. Sí, igual dir, bueno, si quieres venir te tienes que pintar de negro. Bueno, és que ell ho veia tot fosc en general.
I en aquest disc la participació del nostre protagonista és dos cançons. Una d'aquestes es diu Spain i sona així. La vols escoltar?
Sí, vinga, dona-li.
El nostre protagonista vol realitzar-se com a verdader jazzman i ho aconsegueix amb el suport de la Pilar, que li fa d'assistent personal i professional, com en qualitat de com un road manager.
Mm-hmm.
Això fa que la Pilar, això significa que la Pilar perd el seu futur brillant com a cantant. T'havien dit que ella ha vingut a Madrid per cantar. De fet, bueno, lo que fa ella és deixar-ho seu de banda i ajuda a fer realitat el somni del seu marit.
Mm-hmm.
L'opinió pública oficial franquista no accepta la relació de la cantant i el pianista.
Hòsties.
Saps per què?
Perquè era català o què?
No.
Perquè era sec. No, no ho sé, dic jo, no ho sé.
No, perquè ella era cubana.
Ah. Oh. Oh.
La risa és dura, no?
Home, és que un català i una cubana, hòstia.
Bueno,
poden ser explosius. Sí, sí.
Ja saps la història que hi ha entre els catalans i els cubans.
Bueno, ara cuidao, eh? Ara cuidao, no cantis al meu avi, que se puede armar un pollo.
És veritat, sí, sí, cuidao. Sí, pues seria
no
algo así
per aquí,
como...
el meu avi. Mi. Sí.
Sí. Doncs això...
No els molava que es casés amb una cubana.
Sí, sí. I el nostre protagonista, com que està molt agraït amb ella també, de tant en tant sentirem... Bueno, estan molt enamorats, estan molt... que els passa una mica els ritmes caribenys i de tant en tant fan cançons amb ella cantant.
Bueno, pues clar que sí.
Sí, sí, no? Fan xa-xa-xas i...
Xo-xo-xos i
mambos,
i
sí, tot, tot.
Tot.
El 9 de gener de 1961 s'inaugura la mítica sala de concerts Jamboree i s'inaugura amb una actuació del nostre protagonista, el Vicenç. Aquest serà un any decisiu per a la seva carrera. És cridat per formar part de l'European All Stars.
Que hòstia, és... de bàsquet o què?
Sí, sí.
No havies dit, és cridat per formar part. Per formar part.
Sí, per formar. Per formar,
formar, sí. Formar part, no?
Formar part de l'Europa. És
European
són els
All-Stars.
Sí, són els millors de
la seva disciplina.
De bàsquet. Els millors de jazz.
De jazz,
sí.
Oi. Va, pues clar, és un lujo que et toquin per això.
En aquesta època també és quan coneix el Thelonious Monk.
Mhm.
I l'any 63 serà pianista resident al club Montmartre de Copenhague.
Hòstia, sona a un club francès també.
Bueno, és que Montmartre està en París, o sigui.
Però aquest club està a Copenhague, no?
Està a Copenhague, sí. Allà actua amb músics com Ben
West. Que te digo tu apellido.
Webster.
Oh, com el Webster, sí. Ben Webster.
Però amb una B, Webster.
Sí, Webster. Com web i ster.
Sí.
Webster, no?
Sí. Com, jo quan era petit, quedava a dir Webster. Jo quan era petit i escoltava Fred Astaire, perquè jo, amb els temps, quan, jo soc d'una època ja, vull dir, ja era cinema antic, jo, eh?
Sí.
Però encara arribava a les pantalles. Encara es parlava molt d'això.
Sí.
Però no havia tant... Clar, Jo tinc 50, més de 50 tacos, clar.
Bueno, en aquells temps... Molt ben importants que els portes, César.
Gràcies, gràcies. Home. En aquells temps...
Sí.
Hi ha una cosa molt antiga, però estic parlant del principi de, final dels 70, principi del 80, llavors el cine de Fred Astaire i tota aquesta gent ja era antic.
Ginger Rogers, tot això. Sí, era antic, era antic. Era en blanc
i negre, jo pensava, no? Això és antic, clar, jo ja veia, començava a veure en color, però bueno, també ho feia... Però me'n recordo que encara... Clar, suposo que no havia tanta història del cinema per parlar.
No, clar, clar.
Havia una història, llavors encara se parlava molt d'aquestes pel·lícules. Eren antigues, però senties molt...
Bueno, clar, però perquè és com ara les pel·lis antigues són les dels anys 80, per la gent aquelles pel·lis són antigues.
Allò queda ja massa... Has de ser programes més específics, especialitzats, però clar, hi ha tant cinema del que parlar que no... En aquell temps es parlava molt de... I jo m'acordo que sentia molt Fred Astaire, i sobretot quan feia en la Ginger Rogers.
Sí.
I jo sempre buscava una altra dona, perquè jo entendia Fred, no sé,
Fred no sabia, i Esther, no? Però
no sé si
seria
Freda o si seria Fred i Esther o no sé què, algo, saps? Si em tenia un lloc
cap. Sí, Fred i Esther, sí. Ja, hòstia. Sí, bueno, clar, perquè a més de nen sents les paraules i tampoc acabes
de... I te les inventes.
Ah, sí, te les inventes. Paraules inventades, eh?
Paraules inventades. Senzilles i tendres.
No en sabíem massa.
Sí. Llavors, a veure, que estàvem parlant per... Vale. Això que et deia, el club Montmartre aquest de Copenhague...
Sí,
doncs,
el resident.
Sí, és resident. Llavors comença a tocar músiques importants com el Led Western, el Benny Golson, el Dexter Gordon, amb qui també enregistraran uns temes. El Ben Wester, amb el Ben Wester també farà algun disc així interessant. Farà una gravació d'una actuació per a la ràdio danesa. Aquesta la fa amb el Ben Wester.
Ben Webster.
I, bueno, s'emetrà. Aquesta actuació s'emetrà. I, a més d'allà, sortirà un disc d'aquesta gravació en directe. I a més, també farà, amb el Ben Wester, farà un disc que es dirà Gentle Ben. Estem parlant de l'any 72. D'aquest disc, em sembla que havia seleccionat alguna cançó, o no, al final no l'he seleccionat. Sí. Mira, què és aquesta? Barcelona Shoot, any 1972. D'aquesta època també és el tema Secret Love. Aquest tema, ara parlaré d'on ve això. Vale.
Home, a veure, això és l'elit del jazz d'aquella època, eh?
Sí.
I qualitat.
Sí.
Oh, què passa? Ho apagues, així, el més o què? Home, però avisa'm, notes? Sort que tinc aquí l'altre preparada.
Sí. Som a l'any 65 i fa un trio amb el Eric Peter, al contrabaix, el Billy Brooks a la bateria, i actuen habitualment al Jamboree a Barcelona, i a Madrid el fan el Whisky Jazz. Hòsties. On també compartiran l'escenari amb el saxofonista Pedro Iturralde. Explicaré una anècdota del Whisky Jazz. Un dia estàvem prenent alguna cosa allà.
Un whisky, no?
És un whisky a dormir. No, que després havia de tocar. I està sonant una música per saltaveus. I el... què serà això? Sona bé, m'agrada. Llavors li pregunta al cambrer, què és això que sona? I resulta que era ell.
Hòstia.
No s'havia conegut.
Hòstia.
En principi ell sempre deia que se reconeixia i que, bueno, i que a més no li agradava. Dos coses. Sempre es reconeixia i a més no li agradava escoltar-se.
Ja.
Perquè a més per ell
sempre hi havia
la música que fa sempre és nova i sempre es renova i sempre... De fet, quan gravava, li agradava més gravar en directe perquè el dia que volia explicar històries diferents.
Ja.
Clar, llavors deia, quan graves en un estudi i com els jazz sempre feien improvisacions, doncs que no li agradava, perquè si algú quedava i havien de repetir, La improvisació no volia repetir la mateixa improvisació.
Ja. Bueno, això, aquí està la gràcia dels grans genis, també. Vull dir, no tocar una cançó dos vegades igual.
Sí, sí.
Clar, perquè en el fons, si t'hi fixes, aquesta música, o sigui... És com que et va creant uns paisatges, no? Mm-hmm. Llavors hi ha com uns instruments que van fent com les melodies principals, acompanyaments, i es barreja tot allà una amalgama de coses, i realment el motiu de la cançó a vegades són dues línies. Mm-hmm. Tot l'altre és el que t'aporta aquella idea de música. Sí. Però clar, per arribar a aquest nivell has d'haver tocat moltíssim i a part has de tenir aquella cosa especial de poder gaudir així de tocar la música. Mm-hmm. Sí, i de fer música.
Totalment, sí.
Ara m'he posat sèrio, però...
No, però sí, està bé.
No, però jo ho veig així, eh? O sigui, quan escolto discos de jazz és...
Doncs el nostre protagonista
és impossible no reproduir-los.
No,
clar.
En aquesta segona meitat dels 60, acompanya músics tan destacats com Donald Byrd i Ornette Coleman. Mm. És en aquest moment que algú a l'estat espanyol decideix posar fil a l'agulla. I és el senyor Josep Maria Espinàs. Mm-hmm. Que és el fundador del segell Concentric. Concentric venia d'abans de l'antiga Edixa. O sigui, quan van parlar una mica de la nova cançó, alguna vegada vam parlar d'això.
Sí.
I és la primera vegada que a l'estat espanyol es usava un disc de
jazz, o sí, de música.
D'un espanyol, diguem-ne, vale? Encara que no sigui espanyol, però ja m'entens. A l'estat espanyol es grava un disc d'un senyor que viu a l'estat espanyol.
Sí, fins a aquell moment no havia gravat cap.
No. Hòstia. Havien gravat alguns artistes estrangers, això sí, però no... Uh-huh. Llavors aquí...
I no graven a Madrid?
No, a Barcelona.
Ah, hòstia.
Amb el segell Concèntric, clar, és el Concèntric. Uh-huh. O sigui, aquí havien gravat el Pau Riba, el Lluís Llach, bueno, molta gent.
Però llavors si havien gravat aquí, doncs ja l'estat espanyol ja havia gravat, no?
No, de jazz. Ah, Pau Riba no feia jazz, que
sàpiga. Vale, de jazz.
El tio era una mica anàrquic.
El primer disc de jazz gravat a l'estat espanyol per un músic català. Uh-huh. També espanyol per alguns.
Sí, el disc es dirà A tot jazz.
Hòstia.
I farà diversos volumen. Primer faran una tirada que és del volumen 1 i el volumen 2. Uh-huh. I aquí és on surt la cançó que hem posat abans, el Secret Love, que m'he avançat i l'he posat abans.
Bueno, no passa res, però ara ho has explicat.
Sí. Tete dirà d'aquesta ocasió que és la primera vegada que pot enregistrar un disc de jazz al seu gust, en total llibertat. Li deixen llibertat absoluta, vull dir, ell abans li deien... Ui, graves una cançó, 3 minuts. Ara puc gravar cançons de 8 minuts o 9 minuts. Bueno, tenia una mica com un... Bueno, tenia una llibertat que abans no havia tingut mai, a l'hora de gravar.
Home, s'ho havia guanyat.
Feia el que ell volia.
S'ho havia guanyat a pols, sent tan bon pianista. Sí.
El 1966 inaugura el primer festival de jazz de Barcelona i el 67 viatja a New York, convidat per la Cambra de Comerç. Resulta que fan... És un cara crec que es fa. La setmana de Barcelona a New York.
Sí, coses així. Sí,
llavors va, jo què sé, va un perruquer o va un cuiner, jo què sé, igual anava a la Ferranadiana, no sé quina anava.
Sí.
Vull dir, alguns representants de Barcelona, o de Catalunya.
Sí.
La setmana de Barcelona...
Catalunya al món. Sí.
Llavors, com músics o artistes, no sé com dir-li, anava el nostre protagonista i la Núria Feliu. Uh-huh. I que un cop allà van tocar, van fer un concert junts, al piano i ella cantant. T'imagines que fos al revés? La Núria Feliu tocant el piano i el cantant.
Home, hagués sigut molt català, eh? Fer això hagués sigut molt català. No, home. Bueno, doncs pues sí, clar, ensenyant la cultura al món.
Sí. Bueno, i estan allà a New York, doncs aprofita i actua el Waldorf Astoria. Bueno, això era part d'aquesta setmana catalana.
Sí.
I enregistra un disc amb el Elvin Jones i amb el Richard Davis. I, a més, doncs, toca el Village Gate, on estarà un temps tocant.
Home, és que pensa que els discs així de jazz igual es poden gravar en una tarda, eh?
Sí,
els músics estan inspirats i està tot allà preparat, dones el botó de gravar, que vagin tocant.
Sí, és, bueno, ell deia que no li agradava mai repetir tomes.
Ja.
Sí. Per això a ell li agradaven més les directes, perquè diu, en directe, si estic tocant, això ho deia, ho diré perquè ara no riguis, però... I ell un fallo, jo mirava el que estava al lado mío... I llavors ho arreglava entre nosaltres. Sí, però això ho deia ell.
Això ho deia ell, no? Sí. Cachondo.
Sí. I doncs això, una mica la cosa era així, sí. Durant aquesta... Bueno, en aquest temps que va a New York aprofita i es queda ja 3 mesos tocant en solitari al Villas Gate aquest, uh-huh, ante el públic que assistien el Bill Evans, el Miles Davis, yeah, el Charles Mingus, vull dir...
Sí, sí, estava al nivell dels millors músics del, sí, moment, de, sí, sí, la història...
Per aquells era una novetat, és aquest senyor qui és.
Sí. Durant és aquest blanquet, no?
Sí, durant aquesta dècada dels 60, ja la segona meitat, hi ha una connexió en la nova cançó. Doncs els artistes de la nova cançó el criden per tocar amb ell, perquè toqui amb ells. Uh-huh. I la veritat és que, encara que no sigui molt el seu estil, a ell li agrada molt aquesta experiència i s'estima molt a molts d'aquests artistes. Ell toca amb Maria del Mar Bonet, amb el Serrat, amb el Quico Pi de la Serra, amb la Marina Rossell, i de fet tenen una bona amistat entre, uh-huh, ells.
Bueno, perquè aquests també eren músics i també eren artistes i, uh-huh, i entre artistes pues, de, sí, ajudar.
De fet, l'any 69 se'n va de gira 6 mesos per tot l'estat espanyol amb el Serrat. Sí. De fet, li fa bastant arranjaments i
treballa amb
algunes versions. Uh-huh. Sí. L'any 70 enregistra Lliure Jazz. És un trio. Després, a l'any 71, aquí de sobte comença a fer molts discos. Mm-hmm. Així destacar, perquè fa 5 o 6 per any, vull dir, fa uns, ja, quants. Recordant
cap repetit, eh? I cap repetit, cap repetit. Cançó repetida.
Home, no? Sí, sí, hi ha cançons repetides.
Però,
sí,
bueno,
repetides,
però no iguals.
Sí, sí.
Però, o sigui, no, repetit, clar, clar, clar. Aquí està la gràcia, sí, 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 que pots escoltar la mateixa cançó 5 vegades i és diferent.
Sí, clar. Destaquem recordant a Line. Line va ser una noia de la que s'havia enamorat, uh-huh, danesa, i és com que li fa un... Bueno, li fa com un homenatge, uh-huh, no? I en aquest disc...
Què tens preparat aquí?
No, la deixarem per després, perquè te'n recordes que t'he dit, no, aquesta cançó...
Sí. Això m'ho has dit ara o m'ho has dit fa 3 hores quan estaves preparant el podcast?
No, que és la cançó final del...
Ah, sí, vale. Ah, sí, clar, és que ara quan, sí, ho has dit, aquesta és la final.
Aquest disc està gravat al Casino de l'Aliança de Poblenou.
Hòstia.
I també fa un que es diu Souls Nice, amb Lucky Thompson, mm-hmm, que també ho fa ja a l'Aliança del Poblenou. O sigui, quasi tots són directes. També fa It's About Blues Time. It's About Blues Time, sí. Mm-hmm. A l'any 72 també... Bueno... La seva parella de ball, per dir-ho manera, el seu és el Ben Webster, que hem parlat abans, mm-hmm, que el que hem dit abans, que enregistra un disc... Bueno, se'n van als Països Baixos i enregistren una altra directa, que és Live at the Harlem's Jazz Club. Mm-hmm.
No parava de fer discs.
Sí.
Bueno, vivia d'això.
Hem posat abans el tema del Gentleman? Sí. No l'hem posat.
No, diria que no.
Doncs mira, Barcelona Shoot.
Aquesta sí.
Doncs és aquesta. Escoltem-ho també i les recordem com és.
Però no t'havies fet una llista.
Sí.
I que no t'has posat les ulleres, no? I no veus la llista.
Clar.
No acabes de veure el que t'has escrit, no?
Bueno, doncs això. Fan aquests enregistraments, el directe, mm-hmm, que és amb el Ben Webster i el trio del Tet en aquell moment, que és amb l'Eric Peter i el Peter i el Peer Wiboris, que és un bateria que et portarà durant molt de temps. Mm-hmm. I és enregistrat a Barcelona. A l'any 74 registra uns quants discos també. Songs for Love, Music for Perla, Catalonian Fire, Hot House, i en aquest any destacar, sí, hi havia un disc que, per la crítica que és, que diuen que destacan bastant, que és Tete, mm-hmm, i un altre disc que es diu Vampiria, que ho fa a duo amb Jordi Sabatés.
Tot això el mateix any, eh?
Sí, sí.
No,
sí,
com ara, que la gent triga anys a treure discs...
Sí, ara treus un any cada, cançó... un disc cada 4 anys i abans era 4 discos cada any.
Sí, home, sí, sí. Idees a aquest home no li faltaven, eh?
Llavors el Tete i el Sabatés, el Jordi Sabatés, s'intercanvien els papers. El Jordi Sabatés passa a tocar el piano acústic, que és el que sempre ha fet el nostre protagonista, i el nostre protagonista toca el piano elèctric, cosa que no li agrada, no li havia agradat mai. Uh-huh. No li agraden els instruments electrònics o elèctrics, no li agraden. I bueno, queda és un disc que és una mescla de tradició i transgressió. És algo diferent. Llavors, mm-hmm, posaré algo perquè ho escoltis, que se surt, sí, fora bastant de lo que està fent el nostre artista. Aquest tema es diu Tristeses de la Lune.
Dona-li. Thank you.
Doncs aquest disc així mig experimental va ser catalogat com un dels millors en discos de jazz que s'havien fet.
Hòstia. No, no, és que no té gens de mala pinta, eh?
Els anys 70, com estàs veient, són anys molt intensos. La nostra pianista, a més de tots aquests discos que he dit i tots els que no he dit, que també n'hi havia uns quants més, viatja per tota Europa a convertir-se en una llegenda del hard bop. I és que les seves influències havien calat fort. Duke Ellington, John Coltrane, Thelonious Monk, totes aquestes... Mm-hmm. Tot això sortia, no, a l'escenari
quan tocava. Les seves composicions, no?
Sí. I el primer que
home,
va...
Home, mira, mira.
Sí. Estàs es Otoño in New York. Otoño en Nueva York, ¿no? Tardó en Nueva York.
Has fet un expert, tete. Tete, estàs hecho un experto.
Tete, mira, te lo deixen. I a més, continua publicant discs com... Tutti's Tempo, Yellow Dolphin, Secret Love, Catalonian Folk Songs, Blues for Myself, Lunch in L.A. amb Chick Corea.
Sí, sí. No, no, és que estava, va estar amb els millors de la, de la història. O sigui, és que forma part dels millors de la història, dels pianistes de la història.
L'any 79 torna als Estats Units, on viatjarà sovint durant els anys 80, alternant actuacions amb Europa, amb, vull dir, atravessant el xarco, no? Europa...
Europa,
amb un trio format amb Horacio Fumero i Per Wiboris. Sí, Fumero.
Sí, sí.
I Per Wiboris a la bateria. A la dècada dels 80, multitud de concerts en grans escenaris i actuar amb...
Festivals de jazz i totes aquestes coses. No?
Sí, sí, sí. I comença a compartir... concerts amb gent com John Henderson, Edis Davis, Bobby Hutcherson, Chick Corea, sí, Jesse Davis, Johnny Griffin. El 1983 li donen la Creu de Sant Jordi. Saps allò que dona l'Ajuntament de Barcelona?
Sí. Sí, sí, sí,
sí, sí. En plena maduresa aborda empreses tan fabuloses com la sèrie de quatre discos a piano solo The Music I Like to Play, enregistrada a Milà, pel segell Soul Note. O Soul Note. Ara alterna les actuacions a trio junt a Fumero i Wiboris. I també fa actuacions amb ells i en solitari. I també ampliant les seves fronteres musicals. Si abans havien dit que havia cultivat el jazz bebop, havia arribat a fer el hard bop, el post-bop, havia passat pel jazz afrocubà, també reconeixem el que havien dit abans, que havia tocat a la gent de la nova cançó, que també ha fet ritmes caribeny, cha-cha-cha, mambo...
No, quasi ara... tots els pals menys el heavy, vaja.
Exacte. Això estaria bé, eh? Doncs ara incorporarà a la seva carrera musical el bolero. I serà mediant la reelaboració de boleros clàssics. I ho farà la cantadora Maite Martín. Mira, posarem alguna cançó perquè ho sentis.
Vinga, va.
És algú bastant... maco.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones.
Això és per obrir una ampolla de whisky, un parell de glaçons, poses allà una mica...
Ai, whisky, no, no.
Joder, no trenquis l'escena, César, que prefereixes una cervesa, o una copa de vi,
mis contadas, un vi del Pas, o
del Priorat.
Estem a l'any 1996 i rep un homenatge a la seva carrera amb un concert al Teatro Monumental de Madrid, acompanyat per Gary Barts i Tom Harrell. Estem al novembre i el Tete nota que el con estrany en el seu cor.
César,
és com si el bate...
César, no
diu,
comencis que el deixa.
No, és que no va a temps.
Uf,
no, el tempo no... El tempo no porta... I així és, pateix una arrítmia cardíaca. Ja. Llavors és ingressat d'urgència a l'Hospital Clínic de Barcelona, on li implanten un marcapassos. Més tard, en una altra analítica, alguna, suposo que anava a comprovar-se com anava,
sí,
el tema,
quan li fan un
detecten que té un càncer de pulmó. Hòstia. Està força desenvolupat i amb poca esperança de tractament. Tot i així, es manté amb el compromís que té, que és el Festival de Jazz de Terrassa, i després, el 21 de març del 97, que té al Palau de la Música Catalana una actuació per celebrar el seu 64 aniversari. Mm-hmm. I allà farà una actuació magistral. En 64 anys, amb el seu càncer de pulmó, es presenta allà i fa una actuació que diuen que és dels millors que ha fet. Toca en solitari temes d'Ellington, Coltrane, d'Esther Gordon, Thelonious Monk, i això queda enregistrat pel segell Dismedi, també som dins d'aquí. A l'últim concert que celebra el Palau assisteix pràcticament tot el personal sanitari de l'Hospital Clínic.
Hòstia.
Dues hores de concert vibrant, solemne i intens. El 8 de juliol d'aquest mateix any, l'any 97, estem parlant, toca en un homenatge a Montpou.
Frederic Montpou, aquell de l'acord de les campanes. No?
Sí, 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 que té una nota... M'havia apuntat, el Geni Barri m'havia apuntat les notes.
Sí, sí.
I m'agrada fer una guitarra, queda una dissonància rara, sí.
Sí, sí.
Pues, ja es m'ha oblidat.
L'acord de les campanes.
Sí.
Home, segur que tenia un mi bemol per allà.
Segur. Doncs en aquesta actuació en homenatge al Montpou hi ha 8 compositors catalans que van participar al Teatre Grec. I és una producció que va a càrrec del taller de músics. El nostre protagonista va tocar dos temes de Montpou: Música callada i Cançó número 6. Altres músics que havien eren Jordi Sabatés, que havia compartit un disc amb ell, el Manuel Camp, el Joan Albert Amargós, bueno, una sèrie de
músics de l'època i bons.
Un mes i mig després d'aquesta actuació, el 24 d'agost, mor a l'edat de 64 anys el Tete Montoliu. Descansi en pau.
Thank you.
Hasta aquí l'afinador.
Bé, Uri.
Què? Què tal?
Ara què toca?
Doncs avui, bueno, recordeu que aquest pràcticament és l'últim capítol de la temporada en quant es quartarà artistes.
Sí.
Que el pròxim serà un especial que farem d'estiu.
Un especial.
I llavors avui porto un afinador, César. Mm-hmm. Porto un afinador que és com marca de la casa del podcast. Bueno, de fet, com totes les seccions, però l'afinador. I et porto un que em va arribar l'altre dia per missatge, per WhatsApp, que algú em va dir, hòstia, mira això, a veure què et sembla per l'afinador. Si vols ho posem i comentem res una miqueta, perquè no crec que tingui molt a comentar.
L'escoltem?
Va, escoltem-lo, tira'l.
Say hello when you went to see the paradise. Say journey by. Sign a wild away. It's true for me. Till the castle arrives.
Hòstia, espectacular.
Què t'ha semblat?
Phil Collins.
És un autèntic afinador, eh?
Sí, sí, sí.
És a dir, aquí es demostra que hi havia una època que l'autotune no existia. Bueno, potser ja sí que existia, però no tothom el podia tenir, no? Yeah. I bueno, segons he vist la descripció, posa Phil al Collins.
Lo que no existían eren les acadèmies d'idiomes, no?
Home, no, sí que existien, però no tothom té per què anar a una acadèmia. Tu pots parlar l'idioma que vulguis, com vulguis. Ara que t'entenguin o no, això ja és una altra cosa.
Bueno, hi ve una paraula... Ha dit una paraula bé. Paradise. Diu paradise.
Ah, paradise. Sí. Luca potser no molt afinat, però bueno, almenys la paraula estava bé.
Sí.
Ja.
Clar, és que era molt difícil, eh? Afinar i fer l'idioma a la vegada. I ha decidit afinar...
Clar, aquí era o una cosa o l'altra.
Era decidit fer això. Vaig afinar. El idioma és igual, que no puc.
Sí, exacte.
La cosa és que l'hagi aconseguit o no.
Home, hi ha hagut algun moviment de fluïdesa, eh? Allò... Però no. Però bueno, és l'afinador, César, i aquest home potser veu el seu propi vídeo i està orgullós. Ostres, has visto lo que fui a hacer ese día en la tele? Has visto que me lo hice?
Ja... És un problema, no sé si té algun nom. Hi ha gent que no és conscient del que fa. Vull dir que...
Sí, home, inconscients,
no? Hi ha gent que té una capacitat de fer el ridícul.
Ja. Yeah.
I ells no ho veuen, això.
Tu creus que no ho veuen?
Jo he conegut persones així.
Sí? I no ho veuen?
No ho saben.
Hòstia.
De fet, tenen una persona...
És com vergüenza ajena, no?
Una persona, bueno, bastant propera. Vale?
Sí.
Que no era conscient del que feia.
I feia molt
fet,
el ridícul.
I ha anat pel món, i ha anat a Anglaterra, s'ha buscat la vida... I ha fet actuacions, classes de flamenco i no sé quantes coses més. Però vull dir...
Feia el ridícul.
Que no en sap. Vull dir,
ja, però bueno...
Hi ha gent que és així. Vull dir, i es creuen que...
Que ho fan bé o...
Sí, això passa, eh?
Sí que passa, sí.
Però
potser
bueno,
aquest era un exemple d'un...
No, home, aquest ho ha fet bé. Bueno, anem a la següent secció o què?
Va, sí, anem a la següent secció.
Ven a ensayar a Universal, ven a ensayar a la Universal,
Beuri, i avui a les bandes universals, què ens portaràs?
Doncs, ho tinc aquí, espera. A veure. Mira, entre els papers que has tirat havia aquest.
Ostres!
T'has fixat?
És que perdes el paper, eh?
Lubianca.
Oh, molt bé, molt interessant.
Et sonen o què?
Sí.
Us has sentit?
Sí.
I què?
A mi m'agraden.
Sí, sí, la veritat és que és un grup que forma part de la història de l'Universal, va estar als nostres locals durant un bon temps, però ja fa temps que no estan aquí a la Universal. De fet, jo els vaig veient per l'Instagram i diria que estan per Gràcia. Veig a vegades coses del seu local, sí. I de fet, bueno, els segueixo per Instagram. I la qüestió és que els Lubianka és un grup que es va formar a principis del 2009 amb gent d'altres grups que també hi havia en aquella època, com uns que es deien Venus Anadiomena. O sigui, això sí, em costa molt dir-ho, eh? Anadiomena, sí. Hi ha l'accent a la O.
Aquí estava el Quim, a bateria.
Aquí estava el Quim, a bateria. És veritat, sí, va estar rondant per diferents grups.
Molt, és molt interessant. Això que dius, sí, molt interessant. Me'n recordo.
Sí, sí, ha sigut també, a més, un d'aquests músics que passes de veure'l molt perquè ve aquí de bandes i fa històries a no veure'l més. Ja. Jo no l'he vist mai més, ja. O sigui,
a no veure-li el pèl, no?
I mira que hi ha gent que em vaig trobant, de tant en quant em vaig trobant gent por ahí, a vegades. Mm. Però el Quim no l'he tornat a veure mai més. I espero que estigui bé i que estigui tocant. Bueno, la qüestió és que el grup es va formar el 2009 amb gent de diferents bandes. Un era el Quim, per exemple, i l'altre era un que es diu Víctor. També. Jo, ells dos són els que més em sonen. Després sé que hi havia un parell de més i després van entrant i sortint gent, però bueno. La qüestió és que el 2012, me la tinc aquí apuntat, van editar
No.
Tranquil.
Naufragis, no?
Sí, home, que m'he equivocat. Naufragis.
S'ha saltat de línia, no?
No, anava a dir Metamorfosi, saps? Però no, Naufragis, sí, sí. Que és el seu primer disc, el 2012. Després, tu ves mirant per si un cas m'equivoco.
Sí, sí, sí.
A vegades m'acosta entendre-la. A final del 2015 editen amb un segell alemany el seu segon disc, que es deia Cerimònies. Que, segons es veu, va tenir una molt bona acollida del públic i de la crítica, també. I és que fan com una música psicodèlica. Segurament ha anat derivant cada cop a més psicodèlica, perquè jo me'n recordo que al principi era una espècie de rock psicodèlic, o sigui, tenia el seu punt rockero i va barrejat amb la psicodèlia aquesta, amb efectes i coses així, cançons llargues, a més. Però sí que he vist que cada cop han anat derivant més cap a la psicodèlia, cada cop més forta, i fins i tot, ara ja ho barregen, que això ho tinc aquí apuntat aquí darrere, amb parts poètiques. O sigui, fan una mescla, no? Com si diguéssim. Però bueno, això era el segon disc. Després, el 2017, van publicar un DVD que es diu Lubianka, el desert dels Monegros. I és una gravació en directe que van fer al desert. Se'n van als Monegros, un dia d'agost, allà en plena calor, van muntar...
En sèrio?
No, a l'agost no. No sé quan van anar, però vull dir, van anar allà als Monegros, ho van muntar tot i van fer una actuació. I ho van gravar i van editar un DVD. I després, el 2020, van llançar el seu tercer últim àlbum, que es diu 4.0, que és un viatge psicodèlic al so dels 60 i 70. Això va ser el 2020. I el 2021 van llançar el quart àlbum, que es diu Radio India. O sigui, que han anat fent coses.
Sí, sí.
I mira, tinc aquí apuntat, això ja és la descripció del grup en si.
Sí.
Val? I diu, en el directe es recolza en projeccions que construeixen en un embolcall perfecte per introduir-se en un viatge sonor amb interludis poètics. O sigui, agafes el concepte, no?
Sí.
Els concerts de Lubianka creixen en intensitat de manera progressiva per arribar a aparents espais de calma o tornar a dilatar-se fins a esclatar.
Hòstia.
O sigui, ha de ser un viatge.
Bueno,
no?
És progressiu, no? Sembla.
Bueno, progressiu, però psicodèlic. No un progressiu de la música progressiva, metal progressiu, no. És una psicodèlia, si li vols dir progressiva, pues, bueno, no ho sé.
Progressista.
Sí, sí. Bueno, i la qüestió és que, mira, he portat un tema del Cerimònies,
sí,
que es diu Saclau.
Saclau.
Que segurament vol dir la clau, en mallorquí, sí, no?
En mallorquí, bueno, realment és en gironí, però sí, sí. Sí, és veritat.
Sí.
L'article salat ve de Girona.
Però allà encara el fan servir o no?
No, hi ha els noms.
Allà a Girona ja diuen la llave, no? No, és broma.
Sí, també.
Bueno,
home,
la qüestió
no és broma, és veritat, home. No me digues, sí que no.
Bueno, allà hi ha tot arreu, a tot arreu, diuen la llave.
Però sí, sí, el que passa que és al nivell, sobretot, toponímic.
Com?
Toponímic.
De paraula.
Sí, de noms, de toponim, noms. Toponim, toponim. De puestos, de noms de puestos, sí.
Uh-huh. Bueno, sí, vale.
Ja veuràs, allà n'hi ha molts saes, i és que ve d'allà.
Saes.
No, es, o sa, jo què sé.
Ja, ja, ja.
Sa tuna, sa no sé quanta, es no sé què. Sí.
Però això és Girona.
Sa. Bueno, a la Costa Brava.
Ah, ah, bueno, sí, la, sí, ja, ja sé què vols dir. Salat.
El ticre salat, sí.
Ja, 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 ja. Bueno, la qüestió és que la cançó es diu Sa Clau.
Vale, doncs no, ja anem a escoltar-la.
Sí,
poden... Com t'enrotlles? Com...
Bueno, no, espera un moment, la gent ho pot escoltar al Bandcamp. Té l'opció d'escoltar gratuïtament tots els àlbums que ha fet, o si volen col·laborar amb el grup i descarregar-se digitalment algun dels seus àlbums per 7 euros, ho poden fer tranquil·lament des del Bandcamp. Jo poso Sa Clau i a qui li agradi, pues, ja sap on ho pot escoltar.
I tant.
Perversions. Bé, César, ja estem al final del programa un altre cop.
Les perversions m'agraden.
Home, molen molt les perversions, sí.
Aquesta?
Aquesta en especial.
M'agrada, m'agrada.
Home, és que la cançó és bona.
Sí.
I la perversió pot ser que la faci millor que la cançó original.
Bueno, doncs ara falta que els nostres oients...
Sí.
Endevinin qui és l'artista que la... el creador de la cançó,
uh-huh.
O l'intèrpret, o creador-intèrpret, si és el mateix, i qui l'ha fet, qui l'interpreta en aquesta ocasió.
Sí, sí, no? Poden escriure els comentaris al YouTube o, sí. O a l'e-box, es poden subscriure
poden escriure on vulguin, allà, l'Instagram, on vulguin, sí.
Sí, 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 que nosaltres, amb tot el gust,
sí.
Contestarem.
Si ens volen veure... Allà al YouTube.
Exacte. I si em volen sentir, a l'e-box, a Spotify, i a comentar el que vulguin.
Sí, i això, a l'e-box,
sí.
Estem d'una bona, ja tenim quasi 140 seguidors.
Sí, sí, és
137,
veritat.
137, crec que són.
Sí, sí, sí.
I, bueno, la cosa és a veure si que un poc podem arribar al 150, no? Estaria bé. I el que ens agradaria també és si voleu escoltar altres programes antics, els primers programes de...
Sí, la primera temporada, bàsicament.
Us ho he de fer seguidors. Com es diu, seguidors? Com
es diu fans.
Bueno, fans, ja es veurà allà. Hi ha una pestanyeta en color blau.
Sí.
I si pagues 2 euros i alguna per mes, pots sí. pagar un mes i després deixar de pagar. Però si sí, pagues sí, dos, sí. Tindràs accés a contingut extra.
Sí, que és bàsicament tota la primera temporada que la tenim, bueno, el primer capítol.
I segurament anirem fer altres continguts. Bueno, això ja ho
sí,
veurem.
Això, no? Sí.
Això és si pagues, si no pagues.
Clar, però bueno, si no, pues escoltes programes i esperes que t'agradin i t'ho passis bé.
I que ho compartim i ja està.
Sí.
Doncs així, doncs, ens despedim fins al proper programa. Bon dia.
Bona tarda.
Bona nit.
Adéu. Adéu.
If I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign.